informativo.
Són les 6 i 4 minuts. Les notícies tornen a l'informatiu vespre a les 7.
Més informació a ib3notícies.com.
L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
Celebrem avui els premis que atorga l'Associació d'Actrius i Actors Professionals de les Illes. Benvinguts a l'Espai de Cultura d'IB3 Ràdio. El dimecres és el Dia de les Arts Escèniques. Tot una saludarem a quatre dels nominats en diferents categories de les quals o de les que s'han convocat pels premis de l'APIP, l'Associació d'Actors i Actrius Professionals de les Illes. Marga López està nominada a millor direcció per Un baúl groc per Nofre Taylor, d'Alexandra Ballester. També Caterina Lorda està nominada a millor interpretació per L'enemic. Tenim a Salvador Oliva, nominat també a millor dramatúrgia per la versió de Cyrano i també com a millor espectacle i com a actor, no sé si està nominat, mos ho dirà. També tenim a Xavi Núñez, que està nominat al Manco en dues o tres categories, com a millor intèrpret per la versió de Cyrano, també com a dramaturg per l'adaptació de Qui dubta d'en Clint Eastwood i també com a intèrpret en aquesta ocasió d'aquest darrer muntatge. Parlarem també de les altres produccions nominades i de la força que té aquesta associació. La gala, el lliurament de premis, serà aquest diumenge a Factoria de So i també més endavant tindrem el productor Javier Matesanz, que ens posarà també el dia sobre la nova convocatòria per al Teatre de Barra, amb el lema de la barra de bar, anys 80, i també sobre el trivial que es prepara al bar Mavi de Ciutat. Tot això amb Andrea Sánchez a la part tècnica.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Avui i digue'm si em vols. Avui i digue'm.
Si no m'entens en català, mon xerí, com serà? Crec que hauria d'acabar jo d'aquí, tu d'allà. Un turista dins el meu cor. Espero que no rompis, turis go home.
Idò, són ja les 6 i 8 minuts. Tenim a 3 dels nominats a s'estudi. Per un costat, Marga López, com estàs? Benvinguda.
Molt bé, gràcies.
Enhorabona. Gràcies. També tenim a Xavi Núñez. Com estàs, Xavi?
Molt bé, moltes gràcies.
També multinominat. I Salvador Oliva, com estàs?
Molt bé, moltíssimes gràcies.
Bé, tot vol estar a s'estudi, però via telefònica ens acompanya també Caterina Lorda, que també està nominada com a millor intèrpret per L'enemic. Caterina, benvinguda.
Gràcies, moltes gràcies. Hola, companys.
Molt bé, content de sentir-te.
Molt bé, idò, per ubicar-nos una mica, el que podem dir és que aquest premi se celebra cada any. Ara mateix sou d'haver 160 membres a l'associació No Arriba, 157, i vos vareu constituir l'any 1998. És a dir, que teniu molta de feina. És un col·lectiu, de fet, sentíem ara la música de Fades, aquest tema que, en certa manera, és un poc himne d'aquesta gala de diumenge, del lliurament de premis. contau-nos un poc com vos sentiu, perquè és curiós que cada producció ha de presentar les pròpies candidatures, no? És un poc, no sé, presentar-se un mateix. Com vos sentiu així, Marga?
Bé, és que en realitat això funciona que tothom pot presentar la seva candidatura, que això implica no només la seva candidatura, sinó tota la resta de... És com la fitxa artística de l'espectacle.
Però ai, també... se presenta tot.
Clar, se presenta tot. I tu pots presentar també un espectacle que no has fet i que has vist, però ho pots presentar. És a dir, això és la manera de que tots els socis que hagin participat a qualque espectacle ho puguin posar en aquesta primera fase. Després d'aquí, els socis fan una primera votació de 4 per cada categoria i aquí surten aquests nominats que tu dius.
I com vos trobeu, Caterina? Tu ja has anat a moltes convocatòries de premis, també. Vos agrada participar, fer pinya i un poc crear aquesta xarxa, aquesta comunitat en la qual, vulguis o no, sempre vos retrobeu els mateixos, no?, en diferents muntatges?
La veritat és que el col·lectiu està creixent molt, ja l'he sabut, i està sortint gent preparada i gent jove, i per tant ja no som sempre els mateixos, vull dir que s'està ampliant i està apareguent gent amb molta energia i moltes ganes. I això dels premis, a mi els premis són un poquet excusa perquè l'important és la festa, i la festa me refereix que n'has fet de celebrar, perquè mos hem de celebrar. Ja les circumstàncies són prou dures i prou difícils per poder exercir el nostre ofici i necessitem celebrar. I una manera de celebrar és posar en valor la feina que fem, perquè s'estan fent coses molt guapes, s'estan fent coses molt interessants, molt xules, i les hem de posar en valor. I una manera és el premi, que el premi fa molta il·lusió, sincerament, fa gràcia, fa il·lusió estar nominat, fa il·lusió guanyador, i sense millor, però sobretot és aquesta cosa de fent coses, les posant en el punt de mira. També és la festa, mira, m'ho serveix per ara, avui, aquí a l'aviador, parlar de l'associació, parlar de l'ofici, parlar de les coses que s'estan fent, i això és important, és necessari. I hi ha aquesta festa que se celebra, que també estan convidats les autoritats i que també és un moment de dir-los, escoltau, som aquí i tenim ganes de fer coses, i és important que vos poseu les piles.
Idò, això és molt important, s'incorpora també en aquesta conversa Javier Mate Sanz, que cap en el final del programa mos du també les seves pròpies propostes relacionades amb les arts escèniques. Javier, com estàs? Benvingut.
Molt bé, aquí millor que de fora.
La veritat és que sí, no?
No se pot estar.
Hem de reconèixer que avui sí que és així. Hem parlat, bé, tu per exemple, Marga, també has passat d'interpretar a dirigir un poc, que tota aquesta feina vos ha permès d'alguna manera fer aquesta passa en banda també, no? En alguns muntatges participau dirigint o com a dramaturgs o, jo què sé, com a intèrprets també, no?
Sí, això, jo, que sona molt romàntic, en realitat és supervivència. És a dir, en el nostre sector, en el final, tots acabem fent...
Sona així motivador i com
sí,
a...
Sí, però en el final
reptes.
Tots som intèrprets / tècnics / dramaturg / direcció en funció d'allò que te toca, que te proposen o que bé tu t'autoproposes i has de fer una mica de tot. És a dir, no és que sigui... La direcció no és una passa més, és feina d'equip. Jo només crec en aquesta feina com un equip. El director té la darrera paraula, però en el final és un lloc on tothom... És un espai de creació on tothom aporta les seves propostes, etc.
És el cas d'en Xavi, no? Amb qui dubta d'en Clint Eastwood, que ets un poc... surts pràcticament a totes les categories, no?
Sí, bé, la dramatúrgia, la direcció, però m'aferra les paraules d'en Marga i d'en Catalina, que és vera que... A cap i al fi no tenim un ventall molt gran de produccions, que productores n'hi ha poquíssimes a Mallorca i els hi costa molt subsistir i malauradament algunes desapareixeran, i que tenim una realitat crua, i amb uns intèrprets, uns directors, uns dramaturgs, uns nous intèrprets de l'escola que surten, com diu una Caterina, amb molta força, i que la indústria s'ha de posar les piles en aquest punt. I per això, al cap i a la fi, acabes escrivint, i acabes dirigint, i acabes pujant-te un cocotero en tal de fer coses i d'estar actiu i que la indústria no aturi.
Salvador, és una feina, jo vist des de fora, clar, avui teniu aquest altre punt de vista, molt sacrificada en sa feina, s'esforç, sa motivació, sa il·lusió que poseu en cada un dels muntatges per llevar aquesta vida tan breu que té, no?, damunt l'escenari.
Sí, bé, sí, va per aquí tot plegat. Què passa? Que no sabem... Estimant tant aquest ofici, que feim tot i estem motivats, i hi ha una gent tan jove com els més grans que no poden deixar de fer-ho, i no poden deixar d'apostar per una cultura en general i forçar les forces polítiques que se posin les piles si és que volen tenir cultura. Ventura, ho han de decidir. Però s'han de posar les piles.
Idò, si voleu, tenim alguns fragments d'algun d'aquests muntatges, no ho han dit, però els muntatges estan nominats a millor direcció, millor dramatúrgia, millor espectacle i millor interpretació. Serien les quatre principals categories en les quals, finalment, després de presentar candidatures, s'han aconseguit aquestes nominacions. I si vols sembla, escoltarem algun d'aquests fragments. Javier, tu els has anat a veure tots? T'ha donat temps?
No sé exactament les que sentirem, però les he vistes gairebé totes. Sí.
Totes aquestes
potser se n'escapa alguna,
que comentem.
Però normalment sí, sempre tinc preferència per les produccions d'aquí, vaig a veure també la de fora, però si no tinc temps i de triar, sempre donant preferència a les d'aquí.
Falta doncs, de vegades.
Que m'adorm molt sovint. No, però la veritat és que a l'Esteve m'adorm.
Ja, no ho entenc.
No, però la veritat és que hi ha un nivellàs, i jo ara vos escoltava parlar, i això és lo trist, perquè és un ofici que és impossible dedicar-te si no és per vocació, i si tens vocació, te veus incapaç d'abandonar-ho. Mm. I les circumstàncies de vegades t'empenyen cap allà, i per això la supervivència, però la supervivència realment de guerrilla i cadascú cerca, i n'hi ha molts que poden fer docència, n'hi ha molts que poden... Mira, tu estàs també de Sonrisa Mèdica i estàs no sé què, que t'ajuda a no deixar la professió visquent d'ella i poder fer produccions tal. Imagina't que haguéssim de viure només de quan el principal treu una producció o quan una de les poquíssimes productores que ja treu una... I són uns quants que han tingut la sort d'estar en aquesta. Tots els altres esperar el següent torn. Mm. I és impossible, no? Però, i és molt trist. I veus que a Catalunya, que el nivell és bo, igual que aquí... Però, clar, agafen una producció i potser fan 150 bolos per totes les... I aquí tenim aquest vaciot, no?, que mos separa...
Hi ha una aposta a Catalunya i a altres bandes.
Sí.
Una aposta política, cultural, molt potent.
I parlarem també d'aquesta manera de sortir també, d'exportar els muntatges que se fan. L'altre dia, de fet, en parlàvem també d'aquesta col·laboració en la sala Beckett o també amb Ciutadella... especialment, no? Però si vols sembla, anem a escoltar un fragment també, segurament molts heu vist, heu anat a veure aquest muntatge, aquesta adaptació de Cyrano, en la qual participen en Salvador Oliva i també en Xavi Núñez. Per tant, anem a escoltar.
Fins ara parlàvem del vertigen, de tremolar tot allò que vols llegir.
La vostra veu sona diferent.
Sí. Sí, és diferent, sí. Perquè et protegit per la lluna, per fi gotsa jo mateix. Per mi, tot això és nou. És nou parlar amb sinceritat. La por s'ha rebutjat sempre, ha frenat la meva ànima i per això tinc l'enginy. Vos estim. Ho fac. T'estimo, no puc més. El teu nom és dins el meu cor com un picarol i com que tremola tot el temps. El picarol sona i fa un altre nom de tu. De tu tot ho recordo.
Tot això és amor.
Sí. Amor. Aquest sentiment terrible i gelós, i no som egoista, donaria la meva felicitat a canvi de la teva, encara que no ho sabessis mai.
Jo ara tremolo.
Bé, el podríem escoltar tot estens. És un fragment d'aquesta adaptació, d'aquesta versió de Cyrano, en la qual Salvador Oliva participa, també en Xavi Núñez. A on s'ha vist això? Només a Mallorca o també s'ha vist a les altres illes?
Va anar a tatuar a Menorca.
Va anar a Menorca,
a fer, sí. A
sí, Ciutadella. I va, sí, sí, va funcionar molt bé. No, han fet, aquí haurem fet uns 14, unes 14 funcions. Ara a Tarragona.
Exacte.
S'octubre anem a Tarragona, 3 dies. I, oh, i tenim altres funcions pendents a Mallorca. I estem contents, però ha de volar més.
És que el problema no és que hagi agradat a Menorca, agradarà allà on vagi, perquè Tirano és una peça que està molt i molt bé. El problema és que no hi hagi manera d'entrar a Catalunya, per exemple, i fer 40 bolos per tots els... Saps? Perquè ho mereixeria la peça, així com d'altres que s'han fet. Però com ho fas? Qui te programa aquí, allà, com vas i vens, perquè si estiguessin totes seguides, doncs pues mira, però no, vas i vens i dorms i tornes a venir i sou els que sou i tal, i això...
Pues, aposta política cultural.
Aposta. I comentava na Mònica que Ciutadella pues, és una mica més, perquè hi ha un... Però el circuit de les Illes, obrim aquest meló, si voleu, però arribar a Eivissa a fer, a mostrar el que vulguis, ja t'he dit, i ja Formentera, que doble pont i doble... que és una broma, el circuit d'aquí. I clar, tot això, evidentment, l'astre, la dinàmica d'una professió aquí...
Se'n complica, la veritat, i és difícil, s'hauria d'establir aquesta xarxa. El Manco Voltros, entre els intèrprets, ara fa res, un parell de mesos, tenien també el lliurament de prèmits de Sata Pip, Voltros sou Sata Pip, és a dir, que també entre actors, donau suport, creau tot aquest teixit. Caterina, si vols, sentirem un fragment molt breu de L'enemic, que és el muntatge pel qual tu n'estàs nominada com a millor intèrpret, que és també aquesta adaptació d'Ibsen que va dirigir José Martret.
Saigo des balneari es plena de bacteris.
Un home que és capaç d'actuar així, en contra de tot allò que s'ha construït pas bé de sa seva gent, és i serà sempre un enemic del poble.
Aquesta gira fa res a Ciutadella.
I doncs, Xavi, ara mos deia, perquè jo demanava a Caterina, està preparant algun qualque muntatge, està assajant o això, però realment és així, no? Fa poc o estàs a prop de Ciutadella, en qualsevol cas. Amb aquest muntatge o amb un altre?
I amb L'enemic, precisament, per fer dues funcions en Esbon, que també... És un espectacle que ha funcionat. En aquest també, vull dir, aquest cas, L'enemic, és una producció de teatre principal i precisament aquestes produccions són les que haurien de voltar. A cap i a la fi s'haurien de passejar, evidentment, és una producció gran i hi ha uns teatres a on s'hi cap, però hauria de voltar per tots els teatres a on s'hi cap, a on hi cap. I de totes maneres, per exemple, a Ciutadella ja s'ha fet una adaptació d'espai, perquè és un espai més petit que el principal de Palma. Però ja que hi ha aquesta inversió pública, s'hauria de fer els possibles perquè ho veiés el major nombre de persones de ses illes i haurien de voltar. Això de voltar és molt complicat, és molt complicat. Tenim un hàndicap, i és que tenim la mà molt a prop i mos frena molt, però després també un gran hàndicap que mai hi ha hagut un interès polític de fer una política cultural a llarg termini, de construir unes xarxes, vull dir, perquè sempre ha estat molt fàcil que tot lo de fora vengués, però en canvi és molt difícil que lo d'aquí surti. Penses, ostres, és el mateix tros de Mediterrani per anar com per venir. Hauria de ser... No? El trasbatament, diguéssim, hauria de ser el mateix. No. Venen moltes més coses de fora, coses grans i coses petites, ven molt més de fora que no el que és possible treure i aquí hi ha una cosa que no està equilibrada, que no està ben pensada.
És que justament...
S'hauria de revisar.
Exactament. A part de la xarxa, que comentàvem fa un moment, també... La Marga parlava abans del fet d'aquesta necessitat imperativa d'haver d'adoptar altres rols dels quals tu en principi voldries fer, no? Com a actriu o com a director, etc. Però realment també hi ha tota... No sé si hi ha mancança d'alguna part del vostre sector de les arts escèniques. Pensava en tècnics o en vestuari, etc. Però al cap i a la fi supos que gestors, no? Una part important és aquesta gestió d'aconseguir ajudes, intercanvis, col·laboracions, convenis... Vull dir, és la part que manca més,
però
no?
Però aquí jo crec que abans que xerraves de, que xerràvem de circuit, no? Jo crec que hi ha una manca d'interès. Hi ha una manca d'interès polític. És a dir, això és evident, el fet de que hi hagi molt d'edificis i molt poca programació i molta d'ella ocupada per companyies de fora, això evidencia que hi ha no molt, molt d'interès per programar els productes que se fan aquí. I quan tens la sort de sortir, a fora tothom té molt bona impressió de les nostres produccions i de les nostres feines. Per tant, crec que bàsicament és això. Tenim un circuit que funciona molt poc, tenim uns ajuntaments que no poden o no volen programar tant de teatre o alguna cosa de teatre, perquè hi ha municipis que no fan res. Ni... Però vaja, sí, jo crec que... Bé, en el final és dramàtica aquesta situació de l'aposta política. Jo crec que l'aposta política envers la cultura, aquí ara més que mai s'està vehiculant cap en el món museístic i tot això, perquè això serveix als turistes, però no contribueix gaire a la creació d'indústria local.
Caterina, és que m'està greu que estiguis en el telèfon. No sé si vols comentar alguna cosa del que ha dit na Marga i també te deixaríem partir perquè sé que estar amb el telèfon tant de temps és un poc incòmode, però bé, nosaltres encantats de tenir-te tot el temps que tu puguis aguantar, realment.
No, bé, vull dir, jo estic incòmode, estic asseguda, vull dir que estic bé, si no és incòmode, jo escoltant els companys sempre estic a gust, no, cap problema. Jo de lo que afegiria d'anar a Marga és que crec que s'ha perdut de vista que la creació de cultura crea comunitat, crea societat, i és a veure quin poble volem ser. Si és un poble de museu, estan molt bé els museus, són molt interessants i són necessaris, però si és un parc temàtic, com si ens hem de convertir en un parc temàtic que venen unes persones de fora i s'aprofiten de lo que nosaltres tenim, o tenim alguna cosa més a oferir. I aquí és on les institucions, els dirigents, ni tan sols s'aturen a pensar-ho. Quina comunitat volem ser? No, som una comunitat de servei, som una comunitat que està en el servei des que venen de fora, i això és constant, i és com un... És com un leitmotiv que ho traspua tot i que mos destrueix com a comunitat. Vull dir, la cultura cohesiona i construeix el poble. És molt més que només un entreteniment. I això s'ha perdut de vista. S'ha perdut de vista. No se contempla ni se té present. En aquesta època de selfies i de imatges i de... Vull dir, només hi ha delit per les inauguracions. I és trist, és molt trist, perquè crec que hi ha moltes coses que a través de la cultura i el teatre és una via meravellosa de reflexió i de cohesió, també.
Jo estic contenta, al Manco, de veure que teniu obres amb molt de personatges, amb molta de gent implicada. Recordareu quan fa molt d'anys tot havien de ser monòlegs, no? Un que anava tot sol i feia un poc de tot al Manco. Ara se poden mantenir o fer al Manco produir aquests muntatges, encara que es veure que les productores que tirau endavant és amb molta dificultat, no? És a dir, no amb superhàbit exigerat, suposo.
Sí,
no,
i a més va ser un camí que van obrir fa 40 anys, Iguana Teatre i Estudi Zero, que a part té una importància capdal en el sentit d'obrir camí professional. La gent que va venir després, que van entrar amb ells un poc més tard, això ho van tenir un poc més fàcil, però la feina s'ha de continuar tirant en marxa. La gent se fa gran, però és la nostra feina, i la gent que ve darrere necessitant tenir més o menys coses escanes cobertes en temes de viabilitat.
I després passa una cosa molt bona a Mallorca que no passa a altres indrets o municipis o comunitats, que tots treballem en tots. És veritat que, per exemple, a Catalunya es munten petites famílies teatrals, no? I que si hi ha com a divisions o lligues, no? I aquí és veritat que són molt familiars. I és molt més fàcil entrar en el circuit. La punyetada, la putada, és que no hi ha circuit. Però és molt fàcil que jo, que no he treballat mai en Amarga, pugui arribar a treballar en Amarga. i si no faig esgambarot o no la ligo gaire, tornaré a treballar en amarga. I això entre nosaltres ens cuidem molt. I és veritat que això en Mallorca ho té. Jo tinc una amiga actriu professional a Catalunya que m'ho diu. És que els mallorquins tenim una cosa que no tenim a Catalunya, que és treballeu, sabeu treballar, sabeu crear. I jo vaig arribar, soc mallorquí, però vaig arribar a l'Institut del Teatre amb 28 anys i aquest pensament encara ara m'arronda de dir tenim un planter de grans actors, de grans directors. Aquesta cançoneta jo l'estic escoltant des dels 26 anys i en tenc 46. I encara estem amb aquestes. I dius, ostres, tenc ganes ja de dir, què feim, què passa, va. Les promeses que es compleixin, no?
No, el que sabeu és que la vocació és immensa i aconsegueix mantenir-vos. Per exemple, recordes cas d'Anna Marina Sales, no? Que la coneixereu tots, que també va fer feina molta d'il·lusió i ho va deixar. Ara es veu que continua vinculada com a tècnica de cultura a un ajuntament, però sí que és un món molt difícil i deu costar molt. Per tant, la gent que mos escolta, aquest diumenge podeu anar en aquesta gala, en aquest lliurament de premis.
No ho sé si ja...
Ja està tot venut.
Jo ho he mirat avui i encara me deixava triar entrades encara. Ho he mirat avui mitjà.
Ah, no, era fins dia 15. O sigui, avui és dia 15, no?
No, fins dia 10, en principi, però per ventura, no sé. Encara no s'ha tancat, això.
Ja és la festa de sa pipa, aquest diumenge.
Clar. O sigui, en realitat, aquesta festa és una festa... per nosaltres. És una festa, com deia Caterina, per celebrar-nos, perquè estem units en aquesta subsistència, en aquesta lluita, en aquesta no poder-te dedicar 100% a la teva vocació, haver de compatibilitzar horaris en diferents feines, dir que sí a tot, sigui el que sigui, etc. Vull dir, jo crec que tenim moltes coses bones en el sentit de, com deia en Xavi, aquesta cosa de família, perquè estan tots units a la mateixa misèria. Vull dir, intentam... És a dir, l'any... Això ho dic així de clar. L'any que fas més feina no arribes al salari mínim interprofessional. Per tant, la nostra feina és intermitent. Se mos paga com a professionals els dies que tenim feina.
Caterina, dies.
Digues precarietat, perquè si dic misèria mos tiram terra...
D'acord, i de precarietat. Precarietat.
Ah, molt bé.
Estem units en la precarietat. És a dir... La gran particularitat de la nostra feina és que nosaltres només som considerats professionals el dia que estem donats d'alta com a tal. Això pot passar l'any que tens molta feina, pot ser 3 mesos a l'any. La resta de l'any han de cercar altres ocupacions i altres feines més o manco vinculades o més o manco alimentícies.
Però quan esteu donats d'alta? Només els dies de representació?
Només fem feina, només estem donats d'alta en els assajos i en les funcions.
Vull dir que pot ser quin temps sol tenir per preparar un muntatge, Salvador.
Hòstia, quan vaig començar feien 3 mesos d'assajos, tio. 3 mesos d'assajos. I així sortien els espectacles, que sortien de puta mare. Ara, si tenim sort... un mes i mig. Però normalment, 2 mesos, per exemple, Cyrano, d'assaig, varen fer 2 mesos potents. Però... I anant justos, és impossible. No
hi ha una implicació humana que...
Clar. Sí, nosaltres, això també vull dir, perquè a vegades sembla que fer una producció en el teatre principal tens molts avantatges i després tens també llocs on no tens tantes avantatges. És a dir, és veritat que hi ha recursos tècnics, hi ha recursos econòmics, però, per exemple, nosaltres, en Alfred Taylor, la muntada en 5 setmanes. 5 setmanes un espectacle d'una hora de 3/4 i 7 actors. Això ha estat com una espècie de marató.
Per què feis 15 hores cada dia?
No, perquè, o sigui, fèiem de dilluns a dissabte 6 hores cada dia... Però això...
Si
sí, ara és
allà, clar, d'estudiar abans...
Clar,
i...
hi ha moltes feines que fas fora d'aquest horari, i després hi ha una cosa que jo crec que en el fil que deia en Salvador, quan feien 3 mesos, o quan feien 2 mesos i mig, o 2 mesos, el procés de creació necessita temps de repòs, temps de reflexió i temps de rectificació. Quan tu només tens 5 setmanes, sobrevius i mostres una cosa... Com millor has sabut fer-ho en aquest temps. Segurament, si tinguessis 2 o 3 setmanes més, podries ajustar, retear, allargar, explicar, etcètera. I això no passa en aquest...
I això, Marga, estàs parlant del procés de creació, que quan estrenes, els mateixos actors, a una feina viva, com és un espectacle viu, com és el teatre, comencen a descobrir, a estar còmodes amb un personatge, a donar-li vida, a entendre ells mateixos, a la segona, tercera, quarta, i com respon el públic, i moltes ja ho ha acabat. Ja a la tercera ja ho ha acabat.
Tot el procés està acabat.
Tu el mostres per primera vegada i ets verge, t'han vist els companys, la directora, ja està, el director, sí. Però el públic comença a reaccionar. Això funciona millor o pitjor. Jo movem-me així, fas una proposta, i si ho faig així, així... I a la fi dius, ja està, això és meu, no? I dus dos, tres, quatre vegades que ho has mostrat. I a partir d'ara, a créixer que teva. Perquè normalment estrenes, fas quatre i s'ha acabat. I encara el personatge l'estaves creant, no? Que diràs, bueno, la gent que ha anat a l'estrena, pues, efectivament, això és el procés teatral, i vas a l'estrena, el dia de l'estrena ho treus tot i te pot sortir meravellosament bé, però és viu, i tu estàs creant un personatge que no tu, i el fas créixer dintre teu, i els teus companys t'ajuden, i el públic, per descomptat, és importantíssim, etc. Amb tres, i a casa no se pot créixer.
En general hi ha com una espècie de dita, que és que una obra necessita maduració, no només en el procés creatiu, sinó en el procés d'exhibició. Per tant, una obra comença a estar madura quan du 15 o 20 funcions. Això és pràcticament impensable a Mallorca. A Mallorca no és que puguis fer... És que pràcticament no pots fer 20 funcions en tota la vida útil d'aquella obra. Vull dir, perquè hi ha... No tants teatres interessats, no tants teatres en general, equipats, etcètera, on puguis fer-ho. Ja, si és una cosa de mig o gran format, ni te conja, hi ha tres bandes només i ja està, no?
I doncs, acabeu d'escoltar Marga López, segurament ja molts li coneixeu, sabeu. També tenim a Caterina Lorda al telèfon, a l'estudi també Xavi Núñez i Salvador Oliva, que són tots ells, entre molts altres, nominats en aquests premis de l'Associació d'Actors i Actrius Professionals de les Illes, la gala del qual és aquest diumenge, en principi només per col·legues professionals, però bé, jo pensava que se podia comprar i també anar, a lo millor d'estrangis.
Ja veurem.
Jo crec que pots intentar.
Te passarem.
Entres que valen, jo que sé, 10, 12 euros, una cosa així.
No, però, o sigui, aquí sí que vull remarcar que no és una festa pública, és una festa privada. Ho dic perquè, oients, mos encantaria, però això és una festa autofinançada i, en el final, és una trobada anual que fèiem. Tenim... I, com deia Caterina, els premis són una excusa. La realitat d'això és trobar-nos i poder...
Fer xarxes, sí, trobar-vos. Efectivament, perquè ja per donar-vos suport ja tenim cada cap de setmana quan té funció per acompanyar-vos. I doncs, Javier Matesanz també és amb nosaltres, i si vols sembla, escoltarem ara un altre fragment, en aquest cas del muntatge en el qual estan implicats en Salvador i en Xavi, que és aquesta proposta, l'adaptació d'aquesta obra escrita, que és Qui dubta, d'en Clint Eastwood.
Voleu res per picar? Olives, patatilles... Patatilles sembla un barbarisme, però no ho és. L'altre dia ho vaig escoltar a IB3, que resulta que a Mallorca, en realitat, hi va haver un senyor que va venir, que no n'hi ha, no sé, Santiago, va obrir una xurreria i venia patatinyes.
Llavors...
Gràcies!
Com vols?
Va, dules.
Ha elegido de gasolina plus.
De gust. Va ser fàcil. Tu ja és car amunt. Guaitaven rates. Sé que fèiem de tard. Recolzant en els cotxes dels nostres veïnats.
I m'observaves com una feina més. Llegies en calma.
T'asseguro que votaria un govern incoherent que prometés mesures fuites com...
I doncs aquesta mescla també de música, de fragments d'aquesta obra. I avui tenim aquesta sort, de part de veure-los sempre damunt l'escenari, de sentir les seves inquietuds, la seva realitat, a part d'aquest glamour. Per tant, fareu xerrades en el lliurament de premis de... Vull dedicar a tots els meus companys.
Xerrareu entre vosaltres, no? O sigui, quan li lliuren el premi té un moment de micròfon per poder dir allò que trobi. Però ja t'he dit que això, clar, és una festa que volien recuperar, ara fa 3 anys que l'han recuperada, de l'Associació d'Actors i Actrius Professionals. Abans s'havia fet molt de temps, després se va deixar de fer per crisi que quasi molt mata, la crisi de 2008 a tots, després Covid i coses, i diferents crisis, que sempre estem en crisi, no? I ara fa aquest és el tercer any que la recuperam, i ja t'he dit que és una iniciativa de l'Associació d'Actors per trobar-nos i poder xerrar i gaudir una estona i, sobretot, això, compartir aquestes corolles, inquietuds i riures, també.
I també és veritat que estem amb paraules molt reivindicatives i amb lluites i tot aquest tema, però hem de dir que també és una comunitat que ens apassiona aquest ofici, que l'amor no es perd, que les ganes de festa, de gaudir, de fer-nos comunitat, de juntar-nos, que si no ho fa la PIP, aquesta trobada, no la trobam. No hi ha el lloc, no hi ha l'espai. I que hi hagi cada any aquesta oportunitat de que, amb la suor de la Junta de Directiva de la PIP, en Alba Flor, que s'encarrega de mil i una coses més...
De
donar-nos aquesta alegria dins d'aquesta realitat, és un regalàs.
Hi ha un aplaudiment per n'Alba.
Alba!
De part de tots nosaltres, Arvara, que també mos ha ajudat molt en aquest sentit. Arvara, que hi hauria moltes coses per reivindicar, protestar, sobretot està bé tenir aquesta empatia amb vosaltres, de saber el que costa fer un muntatge, triar el test o escriure-lo, preparar-lo, bueno, crear l'equip, dedicar-li tant de temps per llavors que duri tan poc temps, això realment és una llàstima, però no sé si podríeu recordar cadascun el primer muntatge en el qual, no sé si vos va impressionar més, en el qual vareu participar, vareu actuar, o el primer que vareu anar a veure en el teatre que vos va fer... dedicar-vos en això i tenir aquesta vocació a prova de qualsevol cosa en contra, qualsevol crisi.
Jo ho tinc clar.
Aida, vinga, Xavi. Aida,
Palmera 2 en el col·le.
Exacte, la flor romanial. No, jo en tinc dues. Una pues, precisament en el col·legi, quan jo vaig anar morbant d'un teatre principal i justament actuava a Iguana Teatre. Jo era petit i no em recordo el nom de l'espectacle, té molt clar l'imatge que hi havia, i vaig dir, ostres, jo vull fer això. I era petitet. I l'altre s'inicia amb l'impaciència, amb la marató, que vam donar l'oportunitat de formar part d'una obra i per bé o per mal encara som amb ells i... Però va ser
per mal.
I va ser un altre regalàs, sí, són aquestes dues.
Jo faig teatre perquè vaig veure Iguana Teatre de 9 anys i Estudi Zero. Volen picar dins la sala i d'Iguana.
Bon.
Nit Blanques i Tristan Chekhov i La veritat en la locura. I veia aquell amor, aquella bestialitat de ganes de mostrar coses, d'explorar llenguatges nous i vaig enamorar. I jo no sabia què volia fer en la meva vida i vaig dir, hòstia, jo crec que vull fer això perquè... Jo, a mi el que m'agrada és jugar, no deixar de ser un infant. I vaig dir, bé, idò, són aquestes dues.
I Caterina?
Jo m'agradaria dir dues coses abans de contestar la pregunta, si m'ha deixat. Una, és cert que tots els que som aquí el que volem és fer teatre, fer muntatges, explicar històries, però també hi ha aquestes feines que dèiem de subsistència que jo crec que també s'han de posar en valor, perquè precisament aquí, que hi ha en Salvador Oliva, que està a la Sonrisa Mèdica, és una tasca meravellosa que fa un equip d'intèrprets d'una manera esplèndida. I després la feina que fa en Xavi Núñez, per exemple, l'Estadit, també, de formació, que no són tan visibles, no són, però que són tasques molt guapes i molt necessaris també per construir professió, també, i per generar cultura. I després una altra cosa important, que en aquest premi hi ha una categoria d'audiovisuals, que enguany sí. Està deserta, perquè no hi ha prou produccions. No hi ha, començant per IB3, televisió, que no vol fer sèries, o ha verbalitzat així talment, no vol fer ficció, i després també tirar endavant d'audiovisuals és una tasca ingent, que normalment les produccions que hi ha aquí... acaben cercant ajuda a fora i acaben la part... queden molt... En la producció final queda una part molt reduïda. Per exemple, en el cas
en Lluís Hortes, que ha tirat endavant aquesta producció, però clar, per créixer sobre la PACA, perdoneu, aquesta producció aquesta sobre la PACA, que després per créixer ha anat perdent com importància dins el seu projecte. Per tant, l'audiovisual és un altre meló també per obrir, perquè la categoria ha quedat deserta. I després, contestant la pregunta, dues coses. Jo vaig decidir anar a fer teatre quan vaig veure l'Auditorium de Palma, el Cyrano de Bergerac, de Josep Maria Flotats, que recordo on estava asseguda i per primera vegada veia una cosa així i vaig pensar, aquella gent s'ho està passant molt bé a l'escenari i jo vull anar amb ells. I després hi va haver un moment molt crucial de la meva carrera, que va ser la primera vegada que vaig posar l'escenari vestida de gallina i perquè era a la classe de ballet, tenia 8 anys, i jo era la gallina que érem set gordetes, que no ho fèiem tan bé, que mos tocava anar, entràvem les darreres, mos tocava posar la darrera fila. Però el fort és que quan vàrem entrar, supos que eren molt gracioses, i vàrem aconseguir una ovació del públic que no vàrem aconseguir ni els cunyets ni els ocellets. I l'altra, la darrera, que les primeres paraules que vaig dir a escena les vaig dir en Rafael Ramis, que persona a recordar.
Totalment.
Que bo. Amarga,
jo vaig començar fent, quan feia secundària, vaig començar a fer teatre a Sant Josep Obrer i vaig tenir un professor de teatre que m'ha dit deixeu anar, que tanmateix això no és per tu. I crec que vaig dir, ok. I a mi basta que em diguin que no, perquè la meva part més caparruda digui, pues ara ho vull fer, no? Així tot, jo no vaig tenir una formació de l'institut ni tot això, però sí que tot d'una vaig intentar fer teatre allà on podia, en el Club d'Esplai, en la barriada, no sé on, no sé què, fins que en el final vaig fer la primera obra professional que va ser Manxés Fortesa. I a banda de l'entitat que té aquest personatge, no? Manxés Fortesa i tal, sí que per mi la gran experiència va ser estar 3 mesos cada dia fent funció en el Teatre Principal ple. I allò, t'interessar o no t'interessar l'obra, això era igual, era un esdeveniment que no m'ha tornat a passar mai més. És a dir, tenir tanta gent en el teatre cada dia i me vaig comprar un cotxe.
Fixa't. I per experiència pròpia, Sant Josep Obret, aquesta cosa d'aniquilar els somnis.
Sí,
eh?
sí, és així.
Bé, Javier Matesanz, tu has fet teatre a l'escola o
no,
què?
No, jo m'ho vaig començar a interessar pel teatre lamentablement quan vaig anar a estudiar a Madrid i vaig descobrir que hi havia un altre teatre i en tornar a estudiar vaig descobrir, crec, els estem esmentant molt, però a Iguana, que és el teatre que jo havia descobert a Madrid, que anava més enllà de la comèdia xorra, del Chulito, del Conqueridor, del Ligón, de la senyora con un davantal, i que no m'interessava gens. Vaig descobrir això a Madrid, vaig dir, què passa a casa? I en tornar vaig descobrir que sí, que estava al Sants i a Iguana, i vaig començar a seguir-los a ells, i afortunadament després tots aquests senyors que tenim avui aquí, i jo si faig coses de teatre i som espectador de teatre és per gaudir del que fan ells.
I també dramaturg.
Però que jo vaig començar a gaudir del teatre i a dedicar-me al teatre pues, per compartir aquest somni, aquesta caparrudesa de la vocació teatral que val la pena.
Coralla.
I després una realitat sobre en Javi, que a l'època de crisi més dura del PP del 2008-2011, Teatre de Barra i Microteatre d'en Joan Porcel va fer que subsistíssim molts actors i actrius i dramaturgs i que mira, que ens van donar com un coixí de dir, ei, continuem fent feina.
Idò, alerta, gràcies, perquè gràcies. Ara tot una parlarem d'una nova convocatòria del Teatre de Barra. O sigui
anys 80, vosaltres éreu uns lotets, però jo me'n recordo.
Ja tirava pedres.
Ah, jo no havia nascut. Puc dir una darrera cosa, ara que estem així en pla romàntics?
Sí.
Jo tenia 12 anys, parlàvem dels genicis del teatre, no? Entre 12... Bé, va fer batxiller entre Bup i Cobo, això devia ser des 14, no sé quan. Des 12 en el 16, o de 7, I jo no era molt bon, no tenia molt bona escolta, era, me despistava molt, no? El professor d'història me deia... Oliva! No, clar, en castellà. Dedícate al teatro, que no sirves para nada. Payaso!
Era un visionari, era un visionari.
I em feia mal, però tenia raó, hòstia.
Clar, sí, però te deia payaso pejorativament. I al final, mira...
És que jo crec que ho era, també, un poquet. Sense voler, eh?
No, ho tenies ja molt relat.
Gràcies
per
recordar-me aquest moment. Ho he de fer una constel·lació.
Idò, els actors, dramaturgs, directors, productores també de teatre se troben en aquest diumenge en aquesta festa privada. Clar, basta dir privada, tot me fa ganes. No, broma. Però bé,
estàs més que convidada.
No, no faltaria més per vosaltres.
Tu calla, que tu no ets l'organitzador.
Sí, li passaré l'entrada en Rodó Gené. Si passaré...
Tu en Alba Flor. En Alba Flor.
No. Afortunadament per ella, no.
Molt bé. Idò, bé, si voleu res, ja que estem tots molt còmodes, feim una petita aturada i després, si voleu, xerram amb en Javi dels seus projectes del Teatre de Barra i li deis la vostra, també, si voleu.
Molt bé.
Caterina, tu vols quedar o vols partir?
No, perquè veré perquè tinc...
Clar que sí. No, no, t'agraïm moltíssim, tota aquesta estona.
A vosaltres.
I enhorabona, que vagi molt bé diumenge.
Has estat meravellosa, Caterina. T'ho he dit de veres.
A veure.
Besades.
I de res, mos aturam un segon, seguim parlant amb en Xavi Núñez, de Marga López, en Salvador Oliva i en Javier Matesanz, però res, 10 minuts.
TV3 Ràdio és actualitat. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
L'Aviador. Amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Fría en la nevera, luces neón por toda la escalera, toque de glitter, chupito de absenta, y me pongo pibón. Pues ya esta noche pasa algo entre tú y yo, gotas de Dolce pa' que huela mejor, y se va calentando el ambiente, yo te busco entre toda esta gente, dime, dime, dime dónde está. Tu boquita de fresa, mi mojito de menta, las cosas bonitas, al final se encuentran dos trocitos de fruta.
Idò, parlem avui d'actors de teatre. El Teatre de Barra també té un arrasau, és a dir, esgotau les entrades molt aviat, cosa que mos fa molt content. Salvador Oliva, Xavi Núñez, Marga López, segur que ho forma part d'alguna d'aquestes representacions.
I tant.
I ara queda convocada aquesta nova edició amb una temàtica concreta però oberta.
Sí, perquè molta gent se centra en la cultura, de seguida pensa, ah, pues jo per... Alerta, són els anys 80, nit de barra, anys 80. Ha de passar un bar, sí, perquè això són les normes, diguem, de les bases del Teatre de Barra, però no només han de parlar de la movida madrilenya. Vull dir que varen passar moltes vegades des del Naranjito, del Mundial 82, a la Perestroika, a, jo què sé, tot el que va passar en els anys 80, que és una de les èpoques més icòniques i allà on el món va canviar més. Ara està a punt de petar una altra vegada, però llavors els 80 com que és una època de referència, però de tot. I ja està convocat convocat des de fa 10 dies, o 15 ja, el concurs de textos anònims.
Quins són els requisits? Com han de ser?
Requisits que siguin anònims, evidentment. S'ha de crear un Gmail per enviar que no sapiguem de quin és, per una obra de 15 minuts, això són entre 7 i 12, i 12 pàgines aproximadament, per dos personatges, que l'espai que utilitzin sigui el d'un bar, i poc més, en català o castellà, i ja està. I després el jurat triarà els 5 que més ens interessin i els produirem per estrenar el 17 de setembre, durant 6, de 7 de setembre durant 6 dijous a Blanquerna, fins al 2, perquè de vegades m'equivoco, no sé exactament on me vaig equivocar, ja ha sortit per ahí el 16 d'agost, dia límit per enviar, no, és el 2 d'agost, el darrer dia per enviar els textos, el diumenge 2 d'agost de matinada, quasi, a les 12 acaba, comença dia 3, ja no, dia 2, i després el jurat una setmaneta se diu qui són els triats i comença ja, no. La producció, la carrera de...
I repartiu els papers i vosaltres a estudiar.
D'aquí n'hi ha de tot, hem fet textos vostres, heu dirigit, heu actuat, així que sabeu molt bé com funciona, i després si comença una carrera que al principi sembla més de fons, al final és un sprint i al final és desesperació i tirar-se en planxa, però de moment ha sortit sempre bé, i aquesta jo crec que té molt de suc, lo dels 80.
10-12 pàgines, temàtica dels 80, que se pugui representar presentar un bar que tingui implícit una barra.
Dos personatges, això és molt important. Dos personatges, no, dos intèrprets, perquè si un se multiplica, doncs que se multipliqui, vull dir, però han de ser dos intèrprets i vaja, doncs a partir d'aquí...
I que sol rebre humor...
No, sí, humor sol ser un percentatge més alt, però com en Rafa sempre s'emprenya i diu envien comèdia, no és vera, ho vàrem mirar i de les 28, perquè aquesta serà la 29, de les 28 edicions que hem fet fins ara, n'hi ha com 9 o 10 que varen guanyar amb un drama. O sigui, no és la meitat, però són moltes, eh? Dijous de Passió, que tu interpretaves, vareu guanyar, i no era precisament una comèdia, eh? No. I la Nina dels pulmons de cuiro va guanyar en una comèdia, bueno, i el mateix Rafa, amb lo de, també la del Lorca, Cavalls de l'Arena, també va guanyar, i tampoc no era una comèdia. Així que...
I recordo un altre concurs, que totes eren de vampirs i de terror.
Bueno, de quan?
En Atxes Fortes, que era una final de testes dramàtics.
Això va ser una cosa que va fer l'Ajuntament de Palma, de textes
de Atxes Fortes. Un concurs de textes còmics, ja és fortesa.
Exactament.
I de 4, 3 eren de vampirs.
Ah, sí.
O de terror.
Sí, que és vera. Però bueno, això va ser una convocatòria de l'Ajuntament de Palma.
No sé ni de què m'ha parlat.
És que la quarta era de Rafa Gallego, per això...
Sí, perquè va guanyar Rafa Gallego també, era una convocatòria de textos còmics.
I va guanyar per drama.
No, va enviar... No, aquí va enviar un text còmic, sí, que va fer en Luca Bonadell
i
Naina Cortés.
Que llogaven una habitació, o cercaven una habitació per llogar. No, era molt divertida, Àrbara. Però, Àrbara, aquests altres muntatges, n'hi havia una proporció molt gran de
sí,
terror.
Sí, de còmic, eh? Tot còmic.
Sí, però... sí, còmic.
Escolta, els textos. Fins abans de dia 2, a les 12 del vespre, orbitaeditorial@gmail.com, orbitaeditorial@gmail.com. Aquí l'heu d'enviar, vos direm ok rebut, sense saber qui sou, i estau atents, perquè ara sí que no me'n record exactament de la data, però una setmana després, dia 7, dia 8, dia 9, farem públics a les xarxes el nom, el pseudònim de cadascú, qui ets, has guanyat, t'hem triat, i ja doncs, mos criden, no, ja som jo, i d'aquí comença la...
I continueu els dijous.
I continueu els dijous, que tu vas a natació i no vens, però jo parlaré...
No ho podem canviar, això.
O podem buidar la piscina.
També.
Una de dues. Que, bueno, pues això...
I és una oportunitat
La veritat és que mos putegen molt en els jurats, que han canviat tots els jurats per aquesta edició, eh?
Però si ho muntes tu...
No, ho munto jo. No, però jo som, clar, jo seré un d'ells. Perquè ara, de moment duim tres textos. I queden ara 15, bueno, encara queden 20 dies. Però queden 3, però no, però és que arribam a la darrera setmana amb 7 o 8. I de cop, la darrera setmana mos entren 25. Clar. I clar, i a córrer com a locos. Perquè, i jo me sé de gent que me diu, jo ja ho tinc fet, però no. I esperant enviar-ho en grup o en un bon paquet perquè no sàpigues qui són, etc. No? I després hem de fer de matinada. Però bueno, al final el resultat sempre és molt bé, així que no mos queixarem d'això.
i no poden quedar, jo t'ho dic,
tu un pseudònim... Exacte, aquest és el meu pseudònim, jo som... Però, ah, tu, t'hem triat a dir... És que també hi ha gent que no li agrada...
Moltes vegades m'ho he deixat
fora. Però nosaltres fem el concurs, però cada tantes d'edicions hem fet el millor de cada casa, que li dèiem, i de guanyadors d'edicions anteriors li hem dit, vinga, aquesta edició la farem de guanyadors d'edicions anteriors. I aquí sí que hem demanat, ha dit, a Fulano, Mengano i tal, d'això hem fet dues. Hem fet dues ja entre les 28, per tant, ha dit. I després varen fer una d'igualtat de gènere, que ho varen fer mixta, perquè varen decidir fer 10 i fer dues seguides d'igualtat de gènere, dues edicions seguides, les dues d'un any. El pas que aquí el Covid mos va fer virgueries, perquè no l'esperàvem, el Covid no l'esperàvem, però de les 10, dos i dos, o sigui, quatre entre les dues edicions també les van demanar a dit, no?, a dramaturgs que havien ja treballat amb nosaltres. De manera que de tant en tant mos equivocam triant els dramaturgs, però ho intentem.
I d'una ocasió per ser un nou dramaturg i desenvolupar aquesta vocació que segurament molts teniu, i a més, com que és anònim,
o
si no vos toca...
Que n'hi ha, i de joves i espectaculars.
Si no vos trien, no passa res, i si vos trien, vés a saber, no? Ja se fa sa primera obra. Moltes gràcies a tots els membres de sa PIP, actors i actrius professionals de les Illes, Xavi Núñez, Marga López, també Salvador Oliva, moltes gràcies per haver vengut en persona, que sigui una gala molt instructiva i que sigui molt bona per tots vosaltres. I també en Javier Matesanz, gràcies, posar-vos tothom a escriure i ell se posarà a fer feina de llegir i seleccionar juntament amb la resta del jurat aquestes propostes noves del Teatre de Barra, amb el tema de Barra de Bar anys 80. Javier, fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve. Adeu.
Gràcies a tots.
Gràcies. Moltes gràcies. Adeu.
I ara vos deixem en s'informatiu vespre i amb molta probabilitat demà tornarà en Rafael Gallego. Adeu.
Capitania Marítima immobilitza el vaixell que havia de fer el primer trasllat de residus d'Eivissa a Mallorca per motius de seguretat. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre.